Són les 8 del matí, bon dia.
Bon dia per sortir de casa amb paraigües. Dia força gris, alguns plogims o pluja feble, però de manera intermitent al llarg del dia.
Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 16 de desembre del 2022. Acabem la setmana ja acostant-nos al que serà l'última setmana d'informatiu de Supermatí, que serà la setmana que ve, perquè després ja serem en plenes vacances. Avui dia en què en qualsevol moment es pot escapar algun ruixat, temperatures màximes una mica més baixes, que no passaran en principi dels 14 graus. Ara mateix tenim 10 graus a la Bisbal, 10 a Palafrugell i 7 a Castell d'Aro. Avui en aquest informatiu us parlarem de les novetats que hi ha entorn de la polèmica pel Parc de Nadal de la Bisbal. Després que Tots per la Bisbal hagi demanat la dimissió del regidor, en Pere Maruny ha defensat que volen donar una volta a l'esdeveniment i per això no ho fan aquest any, a banda dels problemes energètics. La Maria Alzina ha parlat amb ell i de seguida ens ho explica. També parlarem de la suspensió d'un judici acusat d'abusos a la Bisbal per culpa de la vaga de lletrats i també d'alguns actes que tenen lloc aquest cap de setmana arreu de la comarca. I també us explicarem els guanyadors dels Premis Binari i, atenció, les novetats, les primeres confirmacions al Festival de la Porta Ferrada 2023, que tornarà aquest estiu. Entre els noms que s'han confirmat hi ha Jethro Tull, hi ha Pat Metheny, hi ha Ben Harper, hi ha Jorge Drexler o també Fangoria. També farem un repàs a la prèvia esportiva, a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, amb en Sergi Villena, que ens parlarà de què espera als principals equips esportius del Baix Empordà aquests dos dies de cap de setmana. Per tant, tot això avui en aquest informatiu, en què a l'entrevista parlarem amb la companyia teatral Grop, que s'estrena aquest dissabte en un espectacle teatral a l'Espai Ter. Parlarem d'aquesta nova companyia i també d'aquesta nova producció amb en Daniel Casanovas, que és el director de l'obra. I també avui al Supermatí, com cada divendres, parlarem amb la Sandra Bisbe, que ens portarà una nova secció de l'Empordà Imprescindible, i visitarem un nou punt de la comarca. Tot això en aquest Supermatí, que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Amb aquests periodistes, amb la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
En Rafael Corbí, bon dia.
Bon dia.
En Miquel 40, bon dia.
Bon dia, Dani.
I en Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
L'àrea d'esports de la Bisbal vol canviar el format del Parc Infantil de Nadal per l'any que ve. Maria Alzina.
El regidor d'esports de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Pere Maruny, ha afirmat que des de l'àrea d'esports s'està repensant el model del Parc Infantil de Nadal per l'any que ve. Cal recordar que l'edició d'enguany s'ha anul·lat per la pujada dels preus de subministrament i pel cost d'instal·lació.
A la Bisbal també s'ha suspès per una vaga de lletrats el judici al professor de la Bisbal acusat d'abusar de 3 alumnes de 12 anys.
A la porta de la sala de vistes de la secció quarta de l'Audiència de Girona, un cartell ja recordava que aquest dijous hi havia vaga de lletrats de l'Administració de la Justícia. Un cop a dins, i ja en audiència pública, el president del tribunal, Adolfo García Morales, ha exposat que la sala no pot fer una altra cosa que solidaritzar-se amb les reivindicacions dels lletrats perquè són justes i adequades.
Les confraries de pescadors han instal·lat aquaris per recuperar coralls, gorgònies i esponges pescades accidentalment.
Un cop preservats i curats, els exemplars es retornen al mar aprofitant 14 zones de veda de pesca establertes a tota la costa catalana de mutu acord entre els pescadors, les administracions i entitats ecologistes. L'objectiu és preservar i fer ressorgir la biodiversitat marina i la iniciativa s'emmarca en el projecte Life Eco Rest coordinat per l'Institut del Mar CSIC. Fins ara s'ha fet una prova pilot al Cap de Creus on els investigadors han constatat que han sobreviscut el 92% de les colònies que s'han reintroduït al mar.
I més coses que us hem d'explicar, per exemple, que arriba la campanya comercial de Nadal a molts municipis, també a Palafrugell, on a partir d'aquest cap de setmana ja hi ha activitats al carrer.
L'Associació de Comerciants Oxigen l'arrencarà el dissabte 17 de desembre, la qual suposa un elevat percentatge de la facturació en els comerços i que per aquest motiu s'hi destina esforç. Una de les novetats d'enguany serà la creació de la Diana, que se sumarà a la tradicional ruleta.
També aquest cap de setmana, Palafrugell commemora el Dia Internacional de les Persones Migrades.
Els actes seran aquest cap de setmana. S'han organitzat conferències i tertúlies dissabte al Museu del Suro i activitats per tota la família el diumenge a l'Espai dels Ametllers per conèixer més sobre la comunitat llatina que representa unes 3.000 persones a Palafrugell. La cloenda serà conduïda pel regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Salvatella.
Les 8 i 6 minuts aquesta setmana s'han entregat els premis de la desena edició dels Premis Binari i ha estat als espais, al local, de fet a les instal·lacions, a la gran superfície, de Vins i Licors Grau a Palafrugell.
Els Premis Binari han celebrat enguany la desena edició, 10 anys premiant i reconeixent els vins de Catalunya, donant veu i fent d'altaveu d'aquest sector econòmic, social i de gran potencial territorial.
La Fira del Circ al carrer de la Bisbal ha estat guardonada amb el Premi Pep Mora de l'AGT a la trajectòria cultural.
Ludovico Einaudi, Jethro Tull, Pat Metheny, Ben Harper, Jorge Drexler i Fangoria són els primers artistes confirmats per l'edició 60+1 que se celebrarà el 2023.
Del portal del Festival Porta Ferrada, per tant, aquestes dues notícies en l'àmbit cultural que us expliquem avui, la Fira del Circ al carrer, que ha estat guardonada amb el Premi Pep Mora, i també que el Festival de la Porta Ferrada ha anunciat els seus primers noms del cartell. Comencem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana, quan són les 8 i 7 minuts. Parlant de futbol, el Palamós visita el Parets amb l'objectiu de sumar. Sergi Villena.
Els dos equips es troben separats per només un punt en la classificació. És un punt d'avantatge que tenen els blau i grocs amb 10 davant dels 9 dels vallesans.
També en futbol, el Calonge rep el quart amb qui iguala punts.
Serà un duel vibrant entre dos conjunts que aspiren a consolidar-se en el grup capdavanter de segona catalana.
Pel que fa al bàsquet comarcal, visita complicada del bàsquet del Bisbal Bàsquet a Mallorca.
Els bisbalencs intentaran treure alguna cosa positiva en el seu desplaçament a les Balears, on s'enfrontaran al Llucmajor.
I en hoquei patins, un Palafrugell en línia ascendent rep el Tordera.
La important victòria obtinguda en el partit pendent contra l'Espanyol per 5-0 ha de servir de trampolí per a un corredor mató que s'acosta a la part alta de la classificació.
Ara passem a parlar dels equips de futbol i de bàsquet de totes les comarques gironines. Començant per bàsquet, perquè el bàsquet Girona té, de fet, una important revàlida aquest cap de setmana.
Diumenge arriba a Fontejau el Saragossa, que és el 14è classificat, i el bàsquet Girona no pot fallar.
En el cas de l'Uni, visiten el Guipúzcoa amb la intenció d'oblidar la derrota a l'Eurolliga.
El partit jugat contra el Sukurova, en què les gironines van perdre de 14 punts, no pot fer trontollar la gran trajectòria de l'equip a la Lliga Femenina.
I a les 8 i 9 minuts, coneguem la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps ens espera pels darrers dies de la setmana?
Divendres amb cel força ennuvolat, temps insegur, amb pluja en general de caràcter feble, però que pot fer acte de presència al llarg del dia de forma intermitent. Sense que hi hagi hagut un clar episodi de precipitació abundant, de mica en mica s'omple la pica i aquest mes de desembre, a bona part del Baix Empordà ja s'han acumulat quantitats properes o superiors als 30 litres per metre quadrat. Destaquem els més de 40 litres per metre quadrat acumulats a Palafrugell, dels quals 16 van caure ahir, la majoria en un ruixat, fins i tot acompanyat de tempesta al matí de dijous.
Pel que fa a temperatura, avui la màxima serà notablement més baixa que ahir, quan vam assolir 18 graus a tota la comarca, superant fins i tot els 19 graus a Castell d'Aro. Avui els valors estaran entre els 10 graus de mínima i els 14 de màxima. Pel cap de setmana, menys probabilitat de pluja, s'obren més clarianes, tot i que el cel no quedarà net del tot amb alguns intervals de núvols i també amb la formació d'algun banc de boira o boirina de matinada.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, la primera notícia d'aquesta matinada mateix, que ens porta a Lió, a França, un incendi en un edifici als suburbis orientals de Lió ha causat la mort d'almenys 10 persones, entre els quals 5 menors d'entre 3 i 15 anys. A més, hi ha 14 persones ferides, 4 en situació crítica. Dos bombers han quedat ferits lleus. El foc s'ha produït a la matinada d'aquest divendres, l'incendi ja ha estat extingit i de moment es desconeix l'origen. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que el procés a Catalunya s'ha acabat després que aquest dijous s'hagi aprovat al Congrés la reforma del Codi Penal, que inclou la derogació de la sedició i que també rebaixa les penes per malversació. En aquest sentit, també Sánchez ha afirmat que la dreta i l'ultradreta, en referència al PP i a Vox, han ordit un complot per intentar emmordassar el Congrés, però ha assegurat que la democràcia i la Constitució prevaldran després d'aquestes, o davant d'aquestes actituds. Unes declaracions que arriben després del ple crispadíssim ahir, que finalment es va poder dur a terme al Congrés dels Diputats, tot i l'amenaça del Tribunal del Tribunal Constitucional de suspendre'l. Finalment no va ser així. El Tribunal Constitucional va tirar pilotes endavant i va decidir que prendrien una decisió sobre si aquest ple es pot fer i si sobre la reforma del Codi Penal dilluns que ve. El Banc Central Europeu eleva mig punt més els tipus d'interès i avisa que vindran més pujades. Després que el banc americà apugés el tipus d'interès mig punt fins al 4,5%, ara el Banc Central Europeu els ha incrementat 0,5 punts. Per tant, el diner, ara mateix a Europa, està en el seu cost més alt en 14 anys. Christine Lagarde, la presidenta de l'organisme, també ha avisat que pujaran encara mig punt més aquests tipus d'interès fins que la moderació fins que es moderi el ritme de pujada de la inflació. Els menors de 60 anys ja poden posar-se la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus. La Comissió de Salut Pública dona via lliure a administrar la segona dosi de reforç del fàrmac a persones de menys de 60 anys que ho demanin. I això, a pocs dies de les festes de Nadal, ja hi ha molts metges i molts experts que recomanen, sobretot a les persones amb més dificultats, les persones més vulnerables, que es posin la vacuna, una nova vacuna contra el coronavirus abans d'aquestes trobades de Nadal. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet un revés al govern de la Generalitat, que haurà de pagar 304 milions d'euros per desprivatitzar ATL, que és l'agència Aigües Ter Llobregat. Ara torna a ser de titularitat pública, ha estat cedida al Departament d'Acció Climàtica, però l'adjudicació Acciona va ser recorreguda per Agbar i per això, a partir d'aquest moviment judicial, ara el govern haurà de pagar 304 milions d'euros per haver desprivatitzat el sistema d'aigües Ter Llobregat. I, per cert, acabarem explicant també que la cantant Aitana ha denunciat que l'assetgen a casa seva a causa de la pressió mediàtica. En un acte públic ha demanat a la premsa que no gravin a l'exterior de casa seva perquè s'hi han presentat homes de matinada i ha assegurat que té por. Per tant, esperem això, que s'acabi l'assetjament contra la cantant Aitana, contra la catalana Aitana. Un minut i mig i arribarem a un quart de 9 del matí. El comentari del dia avui en aquest informatiu ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
Aquest any les festes Nadal i Cap d'Any s'escauen en diumenge. A Catalunya sort en tenim de Sant Esteve per allargar la festa. El físic i poeta David Jou té un poema dedicat al Nadal que, entre altres coses, diu: alguns diuen que el desembre celebren el solstici. Jo també. La llum m'agrada tant. Però enllà d'aquest desfici celebro més encara. Déu en el món. Déu que es fa petit, proper, infant. Jo també celebro Nadal, i som molts, però no tots celebrem el coratge, la tendresa, l'alegria i l'abraçada, la bona voluntat, la humanitat pacificada, com diu Jou. Amb tot, es fa evident aquest final de desembre un clima de major solidaritat. Aquest proper diumenge, TV3 fa anys que ha instituït la Marató i recull milions per causes nobles.
I entorn de la Marató hi ha en els nostres pobles curses i concerts, cantades i activitats esportives. Quan miro els programes d'activitats d'aquests dies i trobo concerts de Nadales i pessebres vivents, mercats de Nadal i misses del Gall, fires de l'Avet i de Santa Llúcia. Deixeu-me compartir amb vosaltres una reflexió que em faig. Més que el dia de Nadal i la missa del Gall, amb el fer que cal tió i el dinar de família amb torrons i cava, el que trobo veritablement encertat és que en aquests dies previs fem camí, tot preparant-nos per transmetre pau i alegria, convivència i solidaritat. En resum, que és més important el camí que la mateixa festa. Com diu Cavafis en el seu poema Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És en el camí que ens hem fet savis, i en aquest camí cap a Nadal, fins i tot, hi podem trobar Déu en els pobres i necessitats. Acabo amb el darrer fragment del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Procurem ser una mica criatures amorosines, el baladreig respós, i diguem glòria a Déu en les altures, amb aquell to que ho deien els pastors. I si tot l'any la mesquinesa ens fible i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.
Gràcies, mossèn Taverner. Ara sí, gràcies, mossèn Taverner, i bones festes. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Obrim ara l'informatiu d'aquest supermatí explicant i parlant del Parc Infantil de Nadal de la Bisbal, que ara l'àrea d'esports del municipi assegura que vol canviar de format. Això després de la polèmica que s'ha generat després que l'edició d'enguany s'hagi anul·lat, segons asseguren des de l'Ajuntament, per la pujada de preus de subministrament i pel cost de la instal·lació. Després de les crítiques de Xavier Dilmé, de Tots per la Bisbal, hem parlat des de la Maria Alzira, ha parlat amb el regidor d'Esports. Maria, endavant.
Pere Maruny, el regidor d'Esports de la Bisbal d'Empordà, explica que quan es té prevista una despesa i aquesta augmenta fins a triplicar-se, és necessari repensar el model.
De factures energètiques, de les instal·lacions municipals, això ens ha destinat tot el pressupost. Al final, quan tu tens prevista una despesa i aquesta despesa es duplica o es triplica en alguns casos, doncs clar, et fa anar malament amb tot.
Per això, des de l'àrea d'esports, anuncien que de cara a l'any que ve es vol repensar el model de parc infantil de Nadal al municipi. El regidor d'esports és conscient que els parcs que es fan en l'actualitat són molt costosos pels ajuntaments i el context actual no ajuda a facilitar el pagament. A més, creu que seria necessari implicar-hi altres àrees de l'ajuntament i d'una altra manera.
Però aquesta decisió no ha estat gaire ben rebuda pels altres grups municipals.
Doncs no, perquè el regidor del grup Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé, demanava ahir en un comunicat de premsa la dimissió de Pere Maruny per la falta de justificació de l'anul·lació del Parc Infantil de Nadal a la Bisbal. La resposta del regidor d'Esports ha estat clara i contundent. Que pensi el que vulgui, no entraré per aquí. A més, Pere Maruny reconeix que les entitats i les associacions no es poden implicar més en la creació d'activitats de Nadal a la Bisbal. Aquestes organitzacions ja fan casals de Nadal, activitats o impulsen altres iniciatives per fer gaudir els més petits d'aquestes festes.
Bueno, ja hi ha alternatives. Al final, clar, és que nosaltres, per exemple, des de l'àrea d'esports sempre dèiem, bueno, les entitats es poden implicar, ajudar a fer alguna cosa, però és que les entitats ja fan moltes coses al Nadal, i no és que no hi hagi res, ja hi ha campus d'esportius i ja hi ha coses per fer.
El regidor, però, reconeix que haurien d'haver actuat abans per repensar un altre tipus d'activitat per suplir la falta d'aquest parc infantil de Nadal. De moment, des del consistori s'està treballant per canviar aquest model per l'any que ve.
S'ha suspès el judici a un professor de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar de 3 alumnes de 12 anys. El motiu de la suspensió és una vaga de lletrats del jutjat. A la porta de la sala de vistes de la secció quarta de l'Audiència de Girona, un cartell ja recordava aquest dijous que hi havia vaga de lletrats de l'Administració de Justícia.
Un cop a dins i ja en audiència pública, el president del tribunal, Adolfo García Morales, ha exposat que la sala no pot fer una altra cosa que solidaritzar-se amb les reivindicacions dels lletrats perquè són justes i adequades.
No podemos hacer otra cosa que primero solidarizarnos con todas sus pretensiones, consideramos justas y adecuadas, y no podemos hacer, como les digo, más que suspender el acto del juicio porque no existe la posibilidad de la fe pública, por lo tanto no existe ni siquiera la posibilidad de grabación del acto.
El tribunal també ha remarcat que no podia fixar una nova data per al judici perquè tant els assenyalaments com les citacions són competències que depenen de la lletrada de l'administració de justícia. García Morales sí que ha advertit que amb tota seguretat no es podrà fer el judici fins després de Setmana Santa perquè fins aleshores l'agenda judicial de la secció és plena.
Fins després de Setmana Santa, eh? Déu-n'hi-do. Quan deies, quan anaves dient, Maria, no es podrà fer el judici fins després, jo pensava que seria fins després de les festes de Nadal, però fins després de Setmana Santa? Què està passant amb el sistema judicial? Recordem que en el banc dels acusats s'hi asseia un professor d'un institut de la Bisbal que s'enfronta a 13 anys i mig de presó acusat d'abusar sexualment de 3 alumnes de 12 anys del centre. Segons l'escrit de la Fiscalia, el processat de 54 anys impartia l'assignatura de tecnologia a l'institut el curs 2019-2020 i era professor de primer d'ESO del curs que cursaven les menors i en diferents dies va tocar el cul de 3 menors aprofitant-se de la seva condició de professor. Confraries de Girona i Barcelona instal·len aquaris per recuperar coralls, gorgònies i esponges pescades accidentalment. Un cop preservats i curats, els exemplars es retornen a la mar, aprofitant 14 zones de veda de pesca establertes a tota la costa catalana, de mutu acord entre els pescadors, les administracions i entitats ecologistes.
L'objectiu és preservar i fer ressorgir la biodiversitat marina i la iniciativa s'emmarca en el projecte Life Eco Reset, coordinat per l'Institut del Mar TESIC. Fins ara s'ha fet una prova pilot al Cap de Creus, on els investigadors han constatat que han sobreviscut el 92% de les colònies que s'han reintroduït al mar. Des de l'Institut del Mar TESIC destaquen el pes que tenen els prats de coralls, gorgònies i esponges al conjunt de la biodiversitat marina, ho explica l'investigador associat Jordi Grinyó.
Juguen un rol estructural, és a dir, creen una estructura tridimensional de la qual molts altres organismes se'n beneficien, és a dir, proporcionen hàbitat, zona de refugi, zona d'alimentació i fins i tot zona de cria per una gran varietat d'espècies que ja poden ser peixos o poden ser decàpodes o fins i tot diferents espècies de mol·luscs, pensant sobretot en cefalòpodes.
Aquest projecte que va començar fa unes setmanes ens agradaria saber sobretot com funciona tot aquest procés de recuperació, Maria.
Els investigadors detallen que el procés de recuperació és molt simple i alhora molt eficient. Són els mateixos pescadors els que traslladen els coralls i gorgònies als aquaris on després actuen els investigadors per retirar les parts mortes o més malmeses per propiciar la seva regeneració. Fet aquesta cura, traslladen els exemplars a un segon aquari on els empelten a un còdol per garantir que cauran dins l'aigua de forma vertical, com si fos una pilota de bàdminton. Passades poc més de 48 hores, els pescadors agrupen els exemplars recuperats per tornar-los a llançar al mar a zones que van des dels 80 fins als 700 metres de profunditat. Fins ara s'ha fet una prova extensa en mode d'experiment pilot al Cap de Creus. La reintroducció s'ha fet durant els dos últims anys en una zona on no s'hi permet la pesca des del 2017. Amb un 92% de supervivència de les colònies restaurades, els investigadors es mostren molt esperançats amb les possibilitats d'èxit a la resta de la costa catalana. En aquest sentit, des del sector de la pesca, el patró major de Vilanova destaca que la qualitat de la biodiversitat és fonamental per garantir una bona qualitat del peix i també el futur de l'activitat. Els impulsors del projecte EcoReset ressalten la singularitat de la iniciativa tant per la tècnica utilitzada com per l'aliança del sector científic pesquer i de les ONGs amb el suport de les administracions i la subvenció del projecte europeu LIFE. El coordinador de l'àrea de conservació de la Fundació Biodiversitat del Miteco, Víctor Gutiérrez, confia que el model estrenat ara a Catalunya es pugui estendre a altres regions de l'estat espanyol i també d'Europa.
7:02, torna la campanya de Nadal dels comerços de Palafrugell. L'Associació de Comerciants Oxigen arrencarà aquest dissabte la campanya que inclou les novetats. La novetat d'una diana recupera la ruleta que s'ha fet els últims anys i també hi haurà, atenció, un tió per fer picar durant els dies propers a Nadal.
En aquest sentit, la presidenta de l'Associació de Comerciants, Susana Casademont, destaca que és una campanya que suposa un elevat percentatge de la facturació en els comerços i que per aquest motiu s'hi destina esforç.
Bueno, es preveu que sigui bona. És una de les que ens aporta més feina, una de les més esperades pels comerciants, és la campanya de Nadal, que al final és on facturem una part molt important durant l'any, i des d'Oxigen és la campanya on posem més esforç.
Des d'Oxigen s'han organitzat nombroses activitats. Retorna la tradicional ruleta i s'estrenarà la Diana, que estaran obertes els dies 17, 18 al matí, 22, 23, 24 al matí, 27, 28, 29 i 30 de desembre. Els i les visitants podran guanyar regals directes i de descomptes pels establiments adherits.
Clients que vagin a fer les seves compres de Nadal als comerços que estan adherits a la campanya, des de la botiga se'ls dona un tiquet i els dona opció a fer una tirada a la ruleta. Per tant, quantes més compres facis als comerços adherits a la campanya, doncs més tiquets podràs aconseguir per venir a jugar a la ruleta.
A més, a Palafrugell també hi haurà un mercat d'artesans de Nadal als carrers de Cavallers i dels Valls els dies 17, 18, 22, 23 i 24. També hi haurà la gimcana infantil per trobar els 6 caganers amagats als aparadors adherits a la campanya. Aquesta activitat serà divertida i educativa, ja que els nens i les nenes hauran de buscar-los per les botigues del centre de Palafrugell. Ho destaca Vero Serralbo, gerent de l'associació.
6 caganers, hi ha un flyer exclusiu per omplir les dades i si troben els 6 caganers poden venir on estarem nosaltres a la ruleta Diana, a la plaça d'Armengarda, tindrem una urna i allà poden venir a deixar el seu flyer a omplert. I després entren amb el sorteig un patinet.
Molt bé. I Palafrugell acull aquest cap de setmana, 17 i 18 de desembre, diverses activitats per commemorar, en aquest cas, el Dia Internacional de les Persones Migrades.
Els actes, que estan previstos durant tot el cap de setmana, s'iniciaran el dissabte a les 12 del migdia amb una actuació musical a Plaça Nova. D'altra banda, el cruix de les activitats es desenvoluparan a l'Auditori del Museu del Suro en horari de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Aquest és el primer cop que es commemora el Dia Internacional de les Persones Migrades des de la comunitat llatina, que representen unes 3.000 persones empadronades al municipi, tal com explica Fernando Portales, president de l'Associació Llatina de Palafrugell.
Están alrededor de unas 800 personas empadronadas de diferentes lugares, Honduras, Bolivia, Ecuador, Paraguay, etc. Pero eso también no refleja mucho lo que es la comunidad latina en sí, porque muchos de nosotros ya hemos obtenido la nacionalidad. Entonces ya estamos empadronados como personas nacionales de España, ¿no?
Vale.
Entonces nosotros estimamos que más o menos estamos alrededor de unas 3.000 personas de personas latinas aquí en Palafrugell.
Així, la jornada de tarda inclourà la conferència sota el títol La persona migrant, a càrrec de l'educadora veneçolana Alexis Suárez, una xerrada sobre la història de l'Associació Llatina Palafrugell per part de Fernando Portales i una exposició sobre les ONG Amèrica Llatina, amb Unitat Solidària Guatemala i Vincles a Bolívia. També hi haurà una tertúlia sobre les experiències de persones migrants llatinoamericanes i actuacions musicals. La cloenda serà conduïda pel regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Salvatella.
Y todo eso viene acompañado de presentaciones artísticas. Tenemos un baile de la misma asociación y también va a estar la presencia de un ballet de Honduras que viene desde Barcelona y que va a ser una presentación muy especial. Y también finalizaremos con broche de oro con la actuación de un mariachi.
El diumenge, de les 12 del migdia a les 7 del vespre, se seguiran duent a terme activitats per tal de commemorar aquest dia a l'Espai dels Ametllers. Hi haurà actuacions culturals i una barbacoa realitzada per persones hondurenyes.
En Los Almendros hay un encuentro social, una fiesta, en la cual va a haber presentaciones artísticas. Viene un cantante de Barcelona a hacer su presentación. También va a estar el mismo ballet que te mencionaba de Honduras. Va a estar el mariachi también, que va a ser una presentación más completa.
I també hem d'explicar i felicitar la Fira del Circ al carrer de la Bisbal després que hagi estat guardonada amb el Premi Pep Mora de l'AGT a la trajectòria cultural.
L'Associació Gironina de Teatre, l'AGT, va guardonar aquest dimarts la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà amb el Premi Pep Mora a la trajectòria cultural. Va ser la sala La Planeta de Girona, en el marc de la gala dels Premis AGT, on també es va fer entrega d'altres guardons. L'Associació Bisbalenca va dedicar el guardó a la memòria de Lola Casademont. L'Associació Gironina de Teatre, nascuda l'any 1993, és una entitat sense ànim de lucre que té com a socis la majoria dels professionals de les arts escèniques de les comarques de Girona.
Ben Harper és un dels noms confirmats pel Festival de la Porta Ferrada, que ha anunciat els seus primers concerts per l'edició del 2023.
Després de celebrar el seu 60è aniversari durant la passada edició, el Festival de la Porta Ferrada va rebre a nit, en un acte celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la menció especial del jurat en la categoria de millor espectacle, gira o festival dels prestigiosos Premis Ondas 2022. Porta Ferrada, que va ser pioner del que avui en dia es coneix com a Festival de Música, ha destacat els Ondas per apropar la música de qualitat de diferents estils des del 1958 i fins a l'actualitat, esdevenint el Festival Degà de Catalunya. Però la música no s'atura, i aquesta setmana s'han presentat els primers noms confirmats per l'edició de l'any vinent. Molt esperat pel públic, el nord-americà Ben Harper arribarà finalment a Sant Feliu de Guíxols en exclusiva a Catalunya, amb energies totalment renovades després d'unes temporades difícils. Jethro Tull, el mític grup de rock progressiu liderat per Ian Anderson, farà un repàs dels èxits de la seva extensa carrera, també en exclusiva a Portaferrada, en la seva segona visita a Sant Feliu de Guíxols. El 50è aniversari va interpretar el seu emblemàtic disc Thick as a Brick, al complet. L'italià Ludovico Einaudi presentarà també en exclusiva a Catalunya el seu nou espectacle dins la nova gira europea, i Jorge Drexler, després de guanyar 7 premis Grammy aquest 2022, tornarà a Portaferrada amb una proposta molt especial. Finalment, Fangoria, que acaben de publicar el seu single Ex Profeso, s'afegeixen a la festa. Alaska i Nacho Canut, juntament amb Mario Vaquerizo i les Nancy Rubias, protagonitzaran un doble concert en els que, en paraules d'Olvido Gara, anirà a todo láser. Tancant aquesta primera tongada de confirmacions, el guitarrista Pat Metheny, indiscutiblement una de les grans referències del jazz contemporani, tornarà a Sant Feliu de Guíxols amb el seu característic so que ha influenciat a diverses generacions d'artistes.
I amb en Ben Harper de fons hem de passar a parlar de teatre, perquè l'Auditori Teatre Espai Terter estrena aquest dissabte a 8:45 demà mateix el primer espectacle de la companyia teatral Grop, Sempre Viva, de Torroella de Montgrí, gràcies a una coproducció amb l'equipament municipal. Per avançar-nos alguns detalls d'aquesta nova obra de teatre, ens visita el dramaturg i creador de l'obra, en Daniel Casanovas. Bon dia, senyor Daniel Casanovas.
Bon dia, moltes gràcies.
En quan vam veure nova formació teatral a Torroella que s'estrena a l'Auditori, al Teatre Espai Ter, doncs vam dir això, ho hem d'explicar a la ràdio, perquè és important i és interessant sempre que apareix una novetat com aquesta. Per tant, no sé, expliqui'ns una mica què és Grop i com ha nascut.
Bé, doncs, Grop, som dues actrius, la Susana Bosch i l'Antonella Pozzo, i jo mateix, que com a autor i dramaturg, que, mira, ens vam voler reunir, tots teníem, no?, una carrera teatral per separat, i per tal d'unir forces i consolidar la nostra carrera, doncs vam decidir unir-nos i voler fer teatre i reivindicar la creació teatral a les nostres terres, no? Tots tenim una vinculació amb l'Empordà i vam voler fer el salt i atrevir-nos a muntar la nostra pròpia companyia.
I ara us estreneu amb aquesta funció, Sempre Viva. Ens pot fer 5 cèntims de què tracta?
Sí, mira, el Sempre Viva, una ficció administrativa, que així és com es titula, és una comèdia que passa en un ajuntament. Allà hi treballa l'Angústia, que és una funcionària puig cremada en aquesta feina, i arriba la Sempre Viva, que és una actriu que està a punt de debutar en un gran teatre, però un error administratiu en un document, en un certificat, li impedeix poder firmar el contracte per tal de debutar, i per tant va a l'Ajuntament a solucionar el seu problema, però allà veurem que la funcionària no li posa gens fàcil, diguem, i acaba tinguent algun tipus de la funcionària acaba descobrint que hi ha alguna cosa personal que també li pareix ajudar-la. I a poc a poc anem descobrint com aquests dos personatges estan allà en un moment concret de la seva vida que s'hi troben...
És que no sé si és que s'ha tallat la connexió o...
Sí, he tingut un problema de connexió. I en aquest moment descobrim per què es troben aquí, què les impulsa a haver arribat en aquest ajuntament i quines implicacions té per el que volen a les seves vides, els desitjos que van deixar enrere o els desitjos que volen encarar en el futur.
Això, per tant, és una situació administrativa que ajuda a tractar altres temes, no?
Perdona?
Vull dir que és una situació administrativa, no?, que ajuda a tractar altres temes.
Exacte, totalment. Sí, perquè al final l'obra el que volem és tractar quins són els nostres desitjos, què ens impulsen a desitjar certes coses, no?, i sobretot què fem per aconseguir-los i a què estem disposats també a fer.
Com s'aconsegueix barrejar, no?, una sàtira amb l'administració pública, que segurament és la cosa més avorrida del món?
Bé, com s'aconsegueix? La pregunta és bona, eh? A través... També juguem amb el tema de la burocràcia com un element que ens configura la nostra identitat, no? És a dir, l'administració genera tota una sèrie de documents, no, els DNIs, els passaports, etc, que configura la nostra identitat, també donen una imatge de nosaltres i també plantegem que amb aquesta comèdia riure'ns una mica d'aquest personatge que apareix en aquests documents administratius, que al final no deixa de ser una identitat més nostra, però segurament la subvertim generalment, no? És preguntar-nos qui és aquest que apareix en el nostre DNI, en el nostre passaport, etcètera.
Com va sorgir la idea de la temàtica d'aquesta obra, de Sempre Viva?
Doncs mira, sorgeix de dues notícies molt boges. D'una esquela, vull dir, surt d'una esquela d'una persona que es deia Sempre Viva, un nom que va cridar l'atenció, va semblar graciós, i per altra banda, d'una notícia que vaig veure que no puc detallar gaire perquè l'obra... comença, diguem, amb aquesta situació que reflectia aquesta notícia, però era un error administratiu, diguem, bastant greu, però molt, molt còmica també, perquè sembla una situació quasi bé absurda i inverossímil, però que tenia difícil solució.
Caldrà veure, caldrà anar-hi a l'Espai Ter d'aquest dissabte. Hem de dir que ara estava mirant, les entrades es poden comprar ja a la web de l'Espai Ter, estava mirant, i ben bé que ho teniu bastant ple, eh? Queden entrades, algunes entrades a graderia i després algunes entrades també a l'amfiteatre, però s'ha de dir que sempre la resposta a l'Espai Ter, la resposta a Torroella sempre és bona, no? Sempre és bona.
Sí, estem molt contents, la primera perquè l'Espai Ter ens ha facilitat poder-nos estrenar a casa, cosa que ens fa molt contents i molt felices, i per altra banda, la resposta del públic, la veritat, també estem molt entusiasmats. És un repte important, però que encarem amb molta alegria.
Mm-hmm. Parlem una mica de l'equip que forma Grup.
Oi tant. Mira, la peça la dirigeix la Glòria Sirvent, que és una actriu i directora a la cantina, però que viu molt a prop nostre, diguem, i també completa l'equip Facundo Bain, que és el nostre il·luminador, i en Ricard Martí, que és el nostre escenògraf. Uh-huh. És un equip, és un equip que és, diguem, mixta, és híbrid, no?, perquè tant el configuren persones associades a l'Empordà com persones argentines. Per tant, per això diem que som una companyia empordanesa argentina, perquè barregem, diguem, tant... per equip de l'Empordà com un equip argentí.
En un moment en què els últims mesos s'ha parlat, no?, de la necessitat i també fins i tot de la dificultat d'omplir sales de teatre, potser ara és el moment aquell en què la idea de fer de crear una nova companyia de teatre potser és d'aquelles idees boges, no?
Sí, la veritat, de vegades em dona aquesta sensació, però també pensem que és una manera de poder explicar les nostres pròpies històries. De fet, la companyia, com deia al principi, reivindica la creació a l'Empordà allunyat dels centres teatrals típics de Barcelona, per exemple, o Madrid, o centres teatrals potents, i pensar que podem i hem de fer teatre fora d'aquests centres i també a la perifèria, i per això també reivindiquem i mostrem amb orgull el suport que ens dona l'Espai Ter en aquest sentit, no? I fer realitat aquest somni de poder crear a l'Empordà. És veritat que és difícil a nivell de econòmic, subvencions, etc. Però bueno, val la pena. Val la pena. Estem molt contents del recorregut que hem fet i encarem amb moltes ganes també el futur.
Quina radiografia fa una companyia de teatre nova, amb membres amb experiència, no? però la companyia és nova, quina radiografia es fa de la situació actual del teatre tant a nivell de tot Catalunya com a nivell local?
Mira, em fa una mica difícil respondre a aquesta pregunta. No sé si sóc algú per parlar de fer una radiografia del panorama teatral català. Creiem que s'ha d'impulsar més la creació teatral i la distribució teatral fora dels nuclis més populars de Barcelona i del seu entorn de l'àrea metropolitana. Crec que el teatre ha de ser més accessible per tots i per tothom. No, moltes vegades ens trobem que per veure teatre hem de baixar a Barcelona i per tant, bueno, humilment, des de la meva pròpia postura, reivindico que els pobles, ciutats que tinguin equipaments teatrals i culturals, doncs apostin per fer programació de qualitat de teatre, tant amateur com professional.
Doncs Daniel Casanovas, que és el creador, l'autor d'aquesta obra Sempre Viva, una ficció administrativa que podem veure demà, dissabte a 8:45, és el primer espectacle de la companyia Teatral Grup i s'estrena al Teatre Espai Ter de Torroella. Gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Sí, molt bé.
Adéu.
Per cert, també aquest cap de setmana tenim el concert Palafrugell Canta Nadal al teatre de Palafrugell, al Teatre Municipal, a 8:45 del vespre també, en què diferents solistes de Palafrugell es reuneixen per cantar al seu poble motiu de les festes de Nadal. Tenim entre els artistes que hi cantaran, hi haurà Núria Colomer, hi haurà Anna Ferrer Segura, Indira Ferrer, Xavier Junama, Eva Ribas, Anna Sáez, Júlia Tormo i Jordi Tormo. Això, com dèiem, al Teatre Municipal de Palafrugell. Ara és moment de repassar la prèvia esportiva del cap de setmana quan falten 2:45. Comencem parlant de futbol. El Palamós visita el Parets amb l'objectiu de sumar. Els dos equips es troben separats per només un punt en la classificació. És un punt d'avantatge que tenen els blau i grocs amb 10 davant dels 9 dels Vallesans.
Conscient que la jornada pot ser molt fructífera, ja que Mataró i Torelló també tenen 10 punts i, per tant, podria avançar-los depenent dels resultats. Els del Maresme reben a casa el Caldes de Montbui, mentre que els osonencs visitaran l'estadi del Mollet. Diumenge, a partir de les 12 del migdia, els palamosins disputaran aquest duel contra el Parets, que pot ser determinant.
I el Calonge rep el quart, amb qui iguala a punts. Serà un duel vibrant entre dos conjunts que aspiren a consolidar-se en el grup capdavanter de segona catalana.
Amb dos comptabilitzen 19 punts i es troben a 6 del líder Tossa. Els de la Selva, a més, jugaran a casa un partit complicat contra el segon classificat, el Tordera, que amb 23 punts amenaça el seu lideratge. Jornada, doncs, molt atractiva per esclarir quins equips continuaran en la lluita de la part alta de la categoria.
Ara parlem de bàsquet comarcal. Visita complicada del Bisbal Bàsquet a Mallorca. Els bisbalencs intentaran treure alguna cosa positiva del seu desplaçament a les Balears, on s'enfrontaran al Llucmajor.
Els illencs són tercers a la Lliga EVA i només han perdut un partit. El factor pista també pot pesar, però l'equip baix-empordanès, que ja ha perdut 4 partits en aquesta temporada, mirarà de posar les coses difícils al conjunt local. El maig es disputarà dissabte, dia 17, a partir de 6:15 de la tarda.
I en hoquei patins, un Palafrugell en línia ascendent rep el Tordera. La important victòria obtinguda en el partit pendent contra l'Espanyol per 5-0 ha de servir de trampolí per un corredor mató que s'acosta a la part alta de la classificació.
Ara són tercers, a 4 punts del líder, el Ribas Les Lagunes, i el duel contra el Tordera es presenta com una magnífica oportunitat de refermar la seva candidatura a l'ascens de categoria. El partit serà diumenge dia 18 a 1:15 del migdia.
Passem a parlar dels equips de bàsquet masculí i femení de Girona. El bàsquet Girona té una important revàlida. Diumenge arriba a Fontejau el Saragossa, el 14è classificat, i el Bisbal, el bàsquet Girona, no pot fallar.
Després de les últimes desfetes, l'equip gironí ha d'abandonar la cua que comparteix amb Manresa i Sevilla el més aviat possible. L'afició segur que respondrà, com sempre ho fa. Ara cal que els d'Ito corresponguin al suport i comencin a sortir del pou.
I l'Uni Girona visita el Guipúscoa amb la intenció d'oblidar la derrota en l'Eurolliga. El partit jugat contra veiem si ho diríem bé, això, Sukurkova, si fos català seria Zukurova, en què les gironines van perdre de 14 punts i ara no, això no pot fer trontollar la gran trajectòria de l'equip a la Lliga Femenina.
Les guipuscoanes són terceres per la cua, però jugaran amb el suport de la seva afició. Per tant, no val a badar. Mentrestant, continua la polèmica amb el contracte de la nord-americana Britney Sykes, que ja hauria d'haver debutat a les files de l'Espar Girona. Els problemes burocràtics amb el Sopron hongarès estan impedint que la jugadora pugui estrenar-se a la pista en partit oficial. Diumenge, a 11:45 del migdia, Guipúscoa Uni. Yeah, yeah.
Yeah, yeah. De seguida, Empordà Imprescindible amb la Sandra Bisba, però abans escoltarem una de les estrenes de la setmana, d'avui mateix. És aquest remix de la cançó de l'estiu de Despecha, que Rosalía ha publicat fa poques hores amb Cardi B. Go out, don't post no pics. Back when I used to do poetry, I been had him pissed off, no shit. When he texted me, the message be blue than green. This a king, bad bitch, but the shoes McQueen. You be trying too hard not to watch my stories. I was shaking this ass, better not report me. I'm close by, even though it's hard to reach me. My arm is breezy, this bra is CC. Got no ex, made them all delete me. I been no jest, so they all beneath me. Yeah, if I don't answer the phone, then I die. Got it on, do not dick ride. But I'm good luck, go my stars.
No sé si estoy para esto, ¿eh?
O 11 minuts per arribar a les 9 del matí. Com cada divendres parlem, doncs ens situem en un punt de casa nostra per parlar d'històries de l'Empordà amb la Sandra Bisbe. Sandra, bon dia.
Bon dia, Dani, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I tu?
Bé, sí, bé, bé, encara sí. Ja aquestes festes nadalenques.
Sí, sí, sí. He de dir que em fa molta il·lusió cada setmana parlar amb tu, perquè vol dir que som a divendres. Jo cada cosa que faig divendres em fa molta il·lusió, precisament per això.
Que bé, me n'alegro que et doni, veus, aquest bon rotllo.
Aquest bon rotllo, sí, sí, bueno, acabem la setmana amb bon rotllo aquí al Supermadrid. On ens portes avui, va?
Doncs mira, al Mercat de Nadal de Figueres.
Ah, mira.
Perquè no sé si heu estat,
no.
Però realment jo el disfruto molt. Normalment sempre intento escapar-me a un cap de setmana, perquè hi ha moltes activitats, però sobretot les Rambles, que a mi m'agrada molt passejar per les Rambles i pel centre de Figueres, hi ha molt bon ambient. Hi ha, bueno, se fa un mercat de Nadal, hi ha com casetes de fusta que venen navets, caneguers, figures de Nadal, de pesebre, objectes, bueno, nadalencs, torrons, bueno, hi ha una mica tot el que seria el mercat típic de Nadal que està concentrat allà a les Rambles de Figueres, i a més amb moltes activitats per mainada, tallers de tot tipus. A més, cada dia a partir de 6:45 de la tarda hi ha un espectacle de llums i so allà mateix, i a més després tens tot el que és el centre comercial, que són tots aquells carrerons que hi ha a tocar de la Rambla amb tot de botigues. Vull dir que és una escapada, vull dir, a mi m'agrada molt anar-hi a fer quatre compres i escapar-me al mercat i veure tot aquest ambient i tot el que s'hi fa. A més, Figueres està il·luminat d'una manera especial, i és que l'enllumenat figuerenc està inspirat amb les felicitacions nadalenques que Salvador Dalí va fer per una empresa farmacèutica que durant uns 14 anys, uns 12 anys, del 1958 al 76, més. Uh-huh. Del 58 al 76 va estar fent, doncs, per aquesta empresa, felicitacions de Nadal.
A veure, vaig a buscar-ho, eh?
Vaig a buscar-ho. Digue-la?
Que vaig a buscar-les, ara no tenia
present. Ah, vale, vale. Sí, sí, a més, molt divertides, bueno, esclar, delineanes, amb el seu toc. Sempre, normalment, la figura principal és l'arbre de Nadal, però l'avet, però llavors, doncs, es fa delinitzat, utilitzant tot de tècniques i donant-li el seu toc. Són precioses i llavors, doncs, estan penjades per als diferents carrers de Figueres, i a més s'hi fa unes visites guiades el 17, 23, 28 i 30 de desembre a les 6 de la tarda. Es fa una visita guiada a l'oficina de turisme, doncs tu pots trucar allà i reservar per fer aquesta visita guiada, i te van explicant una mica totes les històries sobre aquestes felicitacions, no? I una mica què representa cada una, i a més també Dalí escrivia texts així molt enginyosos, molt divertits, que a vegades no els acabaries d'entendre, i amb la visita guiada, doncs, et situen, i la veritat és que és una visita molt, molt interessant.
Està bé, perquè a vegades costa, sobretot a nivell més local, costa de trobar llums de Nadal que tinguin un sentit i que no siguin il·luminació, una estrella o un fons, que tingui un sentit, no? I això, veure una temàtica com aquesta en unes il·luminacions nadalenques, doncs val la pena, no?
Exacte. Hi ha pobles que s'ocorren molt el tema de l'il·luminació, altres que dius, buf, bueno, saps, el mateix de sempre, no, saps? I tenir aquest sentit, no?, tota aquesta història al darrere, doncs fa que sigui realment, doncs, una escapada única.
Mira,
no?
demà veig que hi ha visites.
Exacte.
Demà,
exacte.
El dia 23... El dia 28
el
i el
28
dia 30.
El 28 i el 30, sí. Llavors, bueno, trucant al 972 50 31 55, que és el telèfon de l'oficina de turisme, doncs pots reservar la teva plaça. Uh-huh. Però llavors també hi ha hi ha moltes cosetes interessants, eh? Llavors també hi ha en Fumera, que te'l pots trobar per qualsevol racó de Figueres.
En Pep Fumera.
Ens hi han d'estar aquí, en Pep Fumera, que ja sabeu que és l'emissari dels Reis d'Orient i que està encarregat d'explicar si la mainada es porta bé o no.
Jo no tenia clar si això s'havia perdut, o si segueix fent, perquè això m'ho van explicar de petit, la història d'en Pep Fumera, i després no és una cosa que estigui molt instaurada al carrer, no? Més enllà de les escoles i els nens.
Sí, hi ha pobles com Figueres que sí que és molt present, i és un personatge doncs que corre pels carrers de Figueres com ho serà l'home dels nassos. Mm-hmm. Són, sí, tradicions que conserven molt bé, i la veritat és que és divertit, perquè caminant pels carrers de Figueres et vas trobant personatges, no?, en segons quins dies, i llavors doncs fa encara doncs més divertida l'escapada també en mainada, no?, perquè realment és un centre petit, acollidor, en què doncs això, tens les Rambles, tens aquests quatre carrers amb botigues i van passant coses, no?, i la veritat és que val la pena fer-hi una escapada.
Mm-hmm, doncs sí. Ens pots recomanar alguna altra il·luminació nadalenca d'aquí, de prop, que allò que t'impacti o que t'agradi?
A mi m'agrada molt anar a Girona. Mm-hmm. A Girona m'agrada molt anar-hi, també per una mica per la il·luminació i també per totes les paradetes que hi han de Nadal, així, en el Pont, a les Rambles, a tots aquests carrers de la plaça del vi, de l'oli, fer tot aquest recorregut a mi per Nadal m'atrau moltíssim. El trobo molt bonic i també és això, no? També tens el que és el casc antic de Girona que te transporta una mica, no? A mi m'agrada anar amb aquests pobles que tens aquest viatge, no? Aquest món, no?, així és més fantàstic, no?
Mm-hmm, sí.
També m'agrada molt anar a Castelló d'Empúries. Mm-hmm. Castelló d'Empúries també és molt especial, el Nadal. Bueno, una mica... Aquests són punts que a mi m'agrada fer l'escapada, de per aquí, de proximitat, sí. Parlem?
Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. Jo, la setmana passada vaig estar... Vaig aprofitar el pont per anar, en aquest cas, a Amsterdam, no? I realment veus com de diferents són les llums de Nadal al nord d'Europa, ja. que aquí ens encanten els colors, ens encanten... I allà és tot molt fi, és tot molt... molt suau, però també no. Molt fantàstic, no? Però és preciós.
Sí, 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 sí. Sí, jo crec que ens falta encara una mica més de fantasia a nosaltres, Tots aquests països nòrdics això ho tenen molt integrat i a nosaltres ens falta una mica més de màgia, una mica més de sentir més el Nadal, no? La veritat és que sí, n'hem d'aprendre molt encara, n'hem d'aprendre molt. Per això us animo a anar a Figueres, perquè hi ha un sentit al darrere i llavors acaba sent també més interessant, no?, l'escapada.
Sí, doncs sí. Molt bé, doncs res, Sandra, que vagi molt bé fins la setmana que ve, que ja serà l'última d'aquest any. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Vinga.
Fantàstic. Vinga,
bon
Dani, una abraçada.
Adéu.
Igualment, adéu.
Acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb cel força ennuvolat, temps insegur, amb pluja en general de caràcter feble, però que pot fer acte de presència al llarg del dia de forma intermitent. Sense que hi hagi hagut un clar episodi de precipitació abundant, de mica en mica s'omple la pica i aquest mes de desembre, a bona part del Baix Empordà ja s'han acumulat quantitats properes o superiors als 30 litres per metre quadrat. Destaquem els més de 40 litres per metre quadrat acumulats a Palafrugell, dels quals 16 van caure ahir, la majoria en un ruixat, fins i tot acompanyat de tempesta al matí de dijous. Pel que fa a temperatura, avui la màxima serà notablement més baixa que ahir, quan vam assolir 18 graus a tota la comarca, superant fins i tot els 19 graus a Castell d'Aro. Avui els valors estaran entre els 10 graus de mínima i els 14 de màxima. Pel cap de setmana, menys probabilitat de pluja, s'obren més clarianes, tot i que el cel no quedarà net del tot amb alguns intervals de núvols i també amb la formació d'algun banc de boira o boirina de matinada.
Arribem a les 9 del matí, el Supermatí torna dilluns que ve a les 8. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi molt bé, i dilluns a les 8 tornem a ser aquí amb tota la informació comarcal, amb aquest informatiu que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.